Altres de la seva mà creava imatges que transmetien més enllà de les paraules. Va començar oferint esbossos a amics i familiars per tal d'animar-los i més tard també ens regalava a desconeguts que considerà que necessitaven ajuda o per conscienciar-los de les conseqüències dels seus actes. En qüestió de temps, la seva capacitat de comunicar-se a través del dibuix li serví per transmetre idees i arribar al cor de la gent, el que el portà a la política i aconseguir poder. I en el dia d'avui, després d'un llarg recorregut i gràcies a la seva comunicació dibuixada, es convertia en el secretari general de les Nacions Unides.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. L'univers del còmic és immens i té molt d'espai per al gènere fantàstic. Així ho ha demostrat el Saló del Còmic de Barcelona, l'Ara Còmic Barcelona, en la seva 37a edició, que s'ha tancat amb 112.000 visitants. Hem pogut fer un recorregut per la història de Batman, per la trajectòria de Stan Lee, o també pels alts i baixos de la revista El Víbora, entre moltes altres coses. També hem pogut conèixer nous autors a través de la publicació de fanzins i hem descobert el nou projecte de la creadora del Supercatalà. De tot plegat en parlarem en el programa d'avui, un especial Còmic Barcelona que farem possible amb el Roger Benet a les vies de so. Comencem el 32è Quimèric d'aquesta tercera temporada.
Especial Quimèric.
Parlàvem del Saló del Còmic, ara Còmic Barcelona, fa un parell de setmanes per fer una prèvia i veure què és el que ens oferia en aquesta 37a edició, que canviava de nom, ajustava dates i canviava de concepte. I anem a veure si ha tingut èxit o no. I avui hem convidat a la Mireia Girbau, il·lustradora, benvinguda.
Hola, què tal?
I col·laboradora habitual d'aquesta casa. Què t'ha semblat aquesta edició del Saló del Còmic?
M'ha semblat que està més ben treballada i suposo que el canvi de nom i el canvi d'aspecte, sobretot amb el cartell i una mica l'organització, es volien representar més amb coses més alternatives i més amb el tema de fanzine i autoedició d'autors espanyols, però ha perdut una mica el públic jove perquè s'està tornant algun més específic, centrat més en els superherois i no tant en el còmic més europeu, que és el que m'agrada més a mi.
Potser no sé si era aquest l'objectiu, sé que volien obrir-se més al públic familiar, però no sé si passava per perdre el públic juvenil pel camí, no sé.
Famílies en crios, bastantes,
sí?
Ho comentàvem abans. Però el cert és que el jovent, diguem, jovent ja adult, a partir dels 18 anys, ha baixat bastant.
Mm-hmm.
Ha bastant, i és el que comentàvem, falta una xispa, falta ànima, una mica desangelat.
Hi havia poc ambient.
Sí, diria que faltava també el leitmotiv que hi havia en l'entitat directiva, que feia sempre... Ara el Saló del Còmic va dedicat als avions, que vam anar el primer any, o abans havia anat als alienígenes, o coses d'aquest tipus. Aquest cop, no. I la plaça d'Univers, el fet de veure la buida, quan hi havia l'acertac i alguna cosa més, però allò és una plaça de ciment que queda buida.
Trobem a faltar l'antiga plaça Univers, Mireia?
Sí, crec que l'antiga plaça Univers s'ha omplert de caravanes, que està molt bé, i del LaserTag, però no sé, potser li falta, com a Saló del Manga o Manga Barcelona, una part on es facin projeccions o algun tipus de concert, perquè la part que era més com d'animada, la gent estava apartadeta.
Sí, l'escenari per fer concerts i això estava bastant apartat.
És curiós perquè estem comparant els dos salons, però l'organització és la mateixa, és del Ficòmic, per tant és estrany, no?, que es faci aquesta diferenciació. No sé si és volgut també de diferenciar el manga del còmic europeu, no?
Sempre hi ha una diferenciació, des que es van separar, diria allò. Però és que és això,
clar, tant...
els europeus, i bueno, el món occidental no és com el món oriental. I no sé,
em
també
refereixo
dèiem...
que la distribució de l'espai no hauria de ser tan diferent si estem parlant de gent que organitza el mateix esdeveniment, no?
Ja, però Saló del Còmic, Còmic Barcelona, l'han reduït un dia i també l'han reduït els espais. Abans era una miqueta més gran. Mm. I a Saló del Manga l'han augmentat un dia, ara són crec que 5 dies, i té el màxim d'espais possibles que pot albergar aquella zona.
Tot el que queda,
tot
no?
Tot el que queda, sí.
Depèn
que
molt de
com
caigui el pont de Tots Sants, al Saló del Manga. Seran 5 o 4 dies, però sí, és més temps.
Les xifres s'han notat, els canvis, però a pitjor, perquè han estat, com dèiem a la introducció, 112.000 visitants, quan l'any passat en tenien 118.000. Han perdut 6.000 visitants pel camí. No sé si són l'equivalent als 6.000 persones que anessin el dijous, però crec que no hi anaven tantes persones el dijous, no?
Jo crec que no. Que tampoc és moc de gall dindi, que es diria, 112.000 persones. Ja li agradia molt.
No, clar,
salons.
Però estem parlant d'un saló que anava a l'alça i de cop baixa. Sí, és i que no amb una xifra modesta.
L'any passat va ser una clatellada molt forta, la gent es va decebre bastant, estava molt molt deixat, per dir-ho d'una manera. Va ser allà el punt clau del canvi de directiva i ho va agafar molt a mitges.
Mm-hmm.
Nosaltres ja recordem el fet dels passis de premsa que van sortir la setmana abans.
La programació dues setmanes abans encara no hi era, tampoc. Aquest any han anat amb més temps, això sí, eh?
Sí, han millorat amb aquests aspectes. I possiblement siguin arrossegant l'error que es va cometre l'any passat.
És probable, haurem de veure següents edicions si es redrecen o si segueix la tendència a la baixa, però què us sembla si anem a entrar en el contingut? Com dèiem, hi havia molt contingut de temes molt diferents, però nosaltres hem triat alguns dels que fan referència purament al fantàstic, perquè és el que tractem aquí al Quimèric, i comencem parlant de la figura de Stan Lee. Parlaves dels leitmotiv, aquest any hi havia diversos i un d'ells era la trajectòria de Stan Lee.
Sí, el senyor Stan Lee, per qui no el coneguin, és, no podem dir dibuixant, no seria la paraula, autor, possiblement, o cara representativa de Marvel, seria potser més dient, o un encarregat, un editor de Marvel. Que Marvel, per qui no ho coneguin, estem parlant de Spider-Man, els Quatre Fantàstics, el Capità Amèrica, bueno, tota la saga de Vengadors, tota la saga d'X-Men... Els superherois que no acostumen a portar capa, mm-hmm, diguem-ho així. Els que porten capa acostumen a ser de DC.
És per una què? Bona manera de triar, de saber-los distingir.
Per què? No ho sé, li agrada fer-ho així. Doncs aquest any, bueno, com alguns sabran, l'any passat vam traspassar el senyor Stan Lee. Pel... I aquest any li han dedicat una gran...
Traducció... Va morir Stan Lee.
Sí, però jo sóc més fer.
Fa servir aquests eufemismes que potser hi ha gent que no ens està entenent.
O la va guinyar, si per feu. La
guinyat està.
Ja no està aquí.
No està entre nosaltres i s'ha volgut retre un homenatge de diferents maneres, no?
Ah, sí, es va fer l'exposició bastant completa i també una taula rodona.
Mm-hmm.
Van fer, bueno, jo que van intentar portar-lo, van treure la Ouija però no van aconseguir-ho.
No. Ho van intentar, eh? Ho van intentar.
Es va dir que ho van intentar, però bueno, diuen que Ficòmic no arriba tan lluny.
No.
Encara. Ja veurem.
I a la taula rodona que vas estar van fer un repàs a aquesta trajectòria o es van dedicar més a valorar aquesta figura de Stan Lee?
Va ser una aclaració, o sigui, un repàs a la trajectòria que ens va aclarar amb bastantes coses. Vam començar pel començament de tot, del naixement de Marvel.
¿Cómo nace la Marvel que conocemos hoy? Pues yo creo que, ese nacimiento tuvo mucho de casual. Pero de lo que no cabe duda es que el eje vertebrador de la Marvel es Stan Lee. Pero, ¿por qué digo que es un proceso complicado? ¿Por qué hay que explicarlo? Pues porque a veces nos quedamos con el concepto de un Stan Lee a principios de los 60, que está cansado del negocio, que está cansado de hacer guiones, que a él le hubiera gustado ser novelista... Y que un buen día pues su jefe le dice que cree unos superhéroes y él dice, ay, pues no sé si hacerlo. Y su mujer le dice aquello de, ¿y por qué no lo haces a tu manera? ¿Por qué no haces los cómics que tú hubieras querido hacer? De total, lo peor que te puede pasar es que te despidan. Y si al fin y al cabo estás deseando dejar la compañía, por tanto no tienes nada que perder. Pero lo que es muy importante destacar es que Stan Lee ya llevaba 20 años haciendo cómics.
Doncs això, Stan Lee va començar a veure el potencial del que eren els còmics. Al principi dels 60 els còmics eren pels nens de 10 anys o més petits, però ell ja va intentar portar-los més enllà amb Amazing Adult Fantasy per intentar pujar el nivell de les històries que devien, amb millors diàlegs i millor transfons. Però com sabia que amb això ja anava pel bon camí?
Muy fácil. Lo podía saber porque había cartas de los lectores. Y entonces, en aquella época, que aunque parezca mentira, ha habido épocas donde no había internet y que las comunicaciones eran totalmente analógicas, pues entonces cuando aparecen las primeras colecciones de Marvel, Stan Lee prestaba muchísima, muchísima atención al correo. Y entonces, rápidamente vio que las primeras cartas que recibía de las nuevas colecciones eran de personas, de niños, de 10 años, de 12 años, y de repente empieza a recibir cartas de jóvenes del instituto. Y finalmente acaba recibiendo cartas de universitarios. Pero todo esto en un lapso muy breve.
Doncs això va passar dels nens petits a anar pujant per les edats fins a arribar a graduats universitaris. Però com va poder fer aquest salt des dels nens fins al món dels adults?
No solo era por los personajes, de repente eran más reales. Se peleaban entre ellos, tenían problemas para pagar el alquiler, tenían problemas económicos, problemas de amoríos, problemas familiares. Todo eso, evidentemente, cambió el paradigma del superhéroe y le añadió un barniz de realidad. Pero para mí lo que fue pivotal, lo que realmente cambió todo, es que de repente los superhéroes ya no estaban en Gotham, no estaban en Metrópolis, estaban en Nueva York. Y esto puede parecer baladí hoy día, pero no lo era. ¿Por qué? El hecho pivotal es cuando las aventuras suceden en escenarios reales, y entonces Stan Lee no solo utilizaba esos escenarios, sino que utilizaba la sociedad de aquel tiempo. Entonces, de repente, en los años 60 nos encontrábamos cosas que solo se encontraban en los tebeos de Marvel. Jóvenes quejándose en la universidad por conseguir habitaciones más baratas, jóvenes gritando contra la guerra del Vietnam, tensiones raciales evidentes, el Capitán América preguntándose, oye, ¿y estos melenudos que se quejan contra el sistema no tendrán razón? Porque yo vengo de los años 40, yo soy un viejuno.
Viejuno era, pero va a saber reinventar-se, ¿no?
Sí, anem a veure, l'èxit de Marvel va ser tan gran que Stan Lee era invitat per donar conferències per a les universitats dels Estats Units. I és quan el van comparar amb un dels més cèlebres autors de la història de la humanitat.
Y entonces, en una de las universidades más prestigiosas, un estudiante le dijo aquella famosa frase: usted es para nosotros como el Homero del siglo XX. Esa frase, aunque típica y tópica, que hemos escuchado mil veces, realmente para mí es probablemente lo que mejor define a Stan Lee, porque Homero, en la antigua Grecia, era realmente el aglutinador cultural, social y político de la Grecia antigua, porque la Grecia antigua eran diversas ciudades, no tenían unidad política, y entonces por todo el Mediterráneo la obra de Homero era lo único que tenían en común, era lo que se aferraban. Y de alguna manera quiero pensar que Stan Lee ha conseguido algo similar. Es decir, sus humildes cómics que empezaron en la avenida Madison en Nueva York, pues de alguna manera, a través de los años, de las películas, de las series, de alguna manera están ahora mismo en todo el mundo, son disfrutados por cientos de millones de personas, y entonces creo que hay algo muy valioso en el hecho de que un aficionado a Marvel en China pueda hablar con un aficionado a Marvel en Perú y tengan un lenguaje común. Y creo que eso se lo debemos a Stan Lee.
I la seva feina no només es limitava a l'aspecte més artístic del disseny de les històries, com a, dèiem, de guionista o editor, sinó que també va tindre una excel·lent visió comercial.
Después hay otra serie de elementos que a mí también me ha parecido muy trascendente, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva empresarial, personalizar Marvel. De ser una editorial impersonal, hasta el punto que tú tampoco sabías cómo se llamaba, si era National Periodical Publications, si era DC, si era qué coño era aquello, ¿no? Mientras que Marvel era una editorial muy clara que se llamaba Marvel Comics Group, y por encima de todo había una figura que era la de Stan Lee. Y Stan Lee no era el dueño de Marvel, que es probablemente la gran falacia con la que se ha vivido durante todos estos años. Claro, como si Stan Lee le robase dinero a los dibujantes, ¿no?, por ser él el propietario. Stan Lee era sencillamente el editor en jefe y acaba siendo la figura que representa a Marvel, que es el jefe de publicista de la propia editorial. Y en ese sentido, pues, él cobraría, supongo yo, tampoco estoy enterado, o sea, lo mismo resulta que sí, que se dedicaba por las noches a meter el dinero en la mano en la caja y a llevarse el dinero de los dibujantes, ¿no? Pero hasta donde yo entiendo cómo funcionan los negocios, era un señor que cobraría su dinero con un sueldo adjudicado por la Junta de Accionistas, igual que los dibujantes tenían el suyo, ¿no?
I suposo que era un bon sou.
Suposo que sí. Si va aguantar tants anys a la mateixa empresa.
Sí, és difícil això, eh?
Sí.
I parlàvem que de la mateixa manera que Walt Disney, que també era aquella època, era qui encarnava un projecte, que és una cosa habitual als anys 60 de personificar el projecte amb una sola persona, el mateix va fer Stan Lee, i amb aquesta responsabilitat sobre les seves espatlles ha fet més del que recordem de bones a primeres.
Empiezas a investigar quién es ese señor que sale, Stan Lee, ese es el de los cómics, el que cuando yo leía ponía Stan Lee presenta, ¿no? pues se ve que sí, que era ese señor, y acabas descubriendo que él, aparte de haber creado a todos los personajes junto a Jack Kirby, a Steve Ditko y a todos otros, que son los que te han formado como lector de TVOs, descubres que, bueno, esa faceta, ¿no?, que el de imagen de Marvel, que se crea, pues porque seguramente a él le apetecía mucho más en ese momento estar delante de la cámara y explicar a la gente lo que era Marvel, lo que eran los cómics, Yo creo que pasa de crearlos a después explicar a la gente qué es lo que ha creado y cómo funciona, ¿no? Y esa imagen de...
extender la fe.
Claro. O sea, primero él crea el dogma, por decirlo así, y después se va por el mundo y el evangelio, la buena palabra, la buena nueva, la palabra, y nos explica lo que es. Y se va a Los Ángeles para aquello de intentar traspasar los personajes del cómic a la gran pantalla, que será su obsesión. Decir, oye, quiero llegar a más gente, ¿cuál es la forma, no? Los cómics llegan a mucha gente, pero, oye, el cine y la televisión a mucha más. La suerte que tuvo es que, bueno, lo que decíamos al principio, parecía que no se iba a morir nunca, y consiguió disfrutar del éxito que están teniendo ahora los personajes en el cine. Pero claro, hay que recordar los primeros intentos, aquellos telefilms de Spider-Man, la serie del Increíble Hulk, que mira, tuvo mucho más éxito seguramente del que tendría ahora una serie del Increíble Hulk hecha así, ¿no? Y el Capitán América, la primera serie, la radionovela del Capitán América, después la serie de televisión, aquella película del 91, que está mejor de lo que recordamos seguramente.
Uf.
El no final, sí.
Potser no estava millor del que pensem.
No.
Però bé, molt més ens podíem estendre en entrar en detall de l'obra Vida i Miracles del senyor Stan Lee, però el nostre temps és limitat.
Sí, jo només vull preguntar-li a la Mireia amb quina de les produccions o obres de Stan Lee es quedaria. Si tens algun personatge o títol preferit de Stan Lee.
A mi no m'han preguntat, però diria Spider-Man.
A mi m'agrada molt...
Sempre de dir la seva, sempre de dir la seva.
A mi m'agrada molt Iron Man i m'agrada molt Capitán América, sobretot perquè jo... soc bastant jove i vaig tenir la mala sort de conèixer l'univers de Marvel a través de les pel·lícules i a través de la pel·lícula d'Iron Man del 2008.
Aleshores... soc bastant jove, no com tu, al fons.
No, però no tinc...
mira qui parla.
Va ser el meu primer contacte en aquest cas, després ja vaig llegir els còmics.
Doncs d'un superheroi o de 50 superherois que va crear Stan Lee, anem a un altre superheroi que és Batman. Perquè Batman just ha fet 80 anys, fa 80 anys que és viva la seva figura, i el Saló del Còmic d'aquest any l'ha volgut dedicar a una taula rodona amb diferents personalitats. Hi van participar Devin Grayson, que va ser la primera dona que va dibuixar Batman, també Ramon F. Bax, dibuixant que treballa sobretot pel mercat nord-americà, Jesús Merino, que és il·lustrador, que també ha pogut treballar dibuixant Batman, Pere Pérez, il·lustrador que ha treballat per Marvel, DC i Valiant, i Gustavo Martínez, també tots ells moderats per Francisco Calderón. El punt de partida d'aquesta xerrada va ser com va entrar cada un dels participants a la taula rodona en l'univers de Batman, perquè una mica com el que ens deia la Mireia, quan entres en un univers d'un personatge o d'una obra, canvia molt la percepció, depèn de com entris. Si entres per una pel·lícula, entres per un còmic, o fins i tot l'edat que tinguis, si entres al 89 o entres al 2000, no sé quants, no? Per tant, doncs ens adonàvem sobretot que segons l'edat i l'entrada, aquesta percepció a la saga era completament diferent.
Los primeros contactos fueron con Editorial Novaro y aquel Batman sonriente, siempre cachondo, ¿no? Jaja, con Robin, que también era muy, muy sonriente y muy... Y aquello decía yo, esto es muy infantil, muy infantiloide y tal. Pero después descubrí los Treasury Editions, que eran unos tomos así de grandes, enormes, con historias de Batman. Y había unas historias de Neil Adams, no la de Ra's al Ghul, pero sí había historias de Neil Adams, de Jim Collan, de gente que no era el típico Batman de los años 50, el típico Batman Camp. Y aquello sí que me hizo despertar un cierto interés por el personaje. Pero se apagó pronto, porque cuando volví otra vez a los TVO regulares eran los de Novaro. Entonces ya no fue hasta que estuve en la universidad... Y de pronto un día voy a comprar un TVO y me encuentro el Dark Knight, el Batman Dark Knight de Frank Miller. Y aquello fue como, ¿pero esto qué es, no? ¿Qué ha pasado aquí con todos los años estos que no he estado leyendo Batman, no? ¿Y quién es Jason Todd? ¿Y qué ha pasado con...? Total, que aquello para mí fue un revulsivo, no solamente por el personaje en sí, sino por la historia que yo me había perdido. Y desde entonces fue ya un intento de ponerme al día con el personaje de Alan Davis, el Batman de Alan Davis, el Batman de Norm Breyfogle, el Batman de en fin, todos los que han hecho Bernie Wrightson, Jim Aparo, todos esos. Fue un personaje que al final, de todos los de DC, creo que fue el que me ganó el corazón por encima incluso de Superman o incluso de Wonder Woman, que es lo que estoy haciendo ahora. pero para mí la historia que me devolvió el personaje fue la del Señor de la Noche, la de Dark Knight.
Conocí a Batman en todo su esplendor con las películas de Tim Burton. No sé si a alguno le ha pasado también, pero somos la generación de Tim Burton, entonces esas películas nos marcaron profundamente con ese Joker tan histriónico que un poco seguía la estela de la serie de los 60, ¿no? Es que es eso, o sea, Batman es el prototipo del tener que actuar cuando se tiene que actuar, cuando muchas veces no se debería actuar por ley o por moral, ¿no? Pero entonces, claro, es una fantasía hecha realidad para muchos, ¿no?
De fet, es donen anècdotes com aquesta arran dels canvis de referents.
Yo recuerdo el año en el que estrenó la película de Tim Burton, que todos los niños iban con el traje en carnaval, con el traje de Batman negro, y yo recuerdo decirle a mi abuela que me hiciera un traje de Batman, y cuando iba a pillar tela negra fue, no, el Batman de verdad va de azul, y tiene barriga, y tiene tal, y lleva el bat cinturón, no sé qué, y para mí era el de Adam West, y fui el único niño ese año que vi por la calle que iba vestido de Adam West, porque todo el mundo iba vestido de Tim Burton. O sea que sí que realmente te influye mucho la percepción, cuál ha sido tu primer contacto con el personaje.
¿Pero qué es el que te Batman que fa que agradi tant?
Batman es el potencial humano. Digamos, se encuentra en un universo repleto de semidioses, gente con poderes increíbles, pero Batman nos demuestra el potencial humano, ¿no?, de superarse a sí mismo, de alcanzar una meta, de cómo preparándose y luchar cada día y preparándose cada día podemos alcanzar nuestro máximo rendimiento. Y yo creo que eso es lo admirable, que lo hace más creíble, ¿no?, que lo hace realmente para los que hemos soñado en algún momento ser un personaje de cómic, ¿no?, que quizá es el que lo convierte en más próximo, porque no creo que en la sala nadie haya llegado en un cohete de un planeta lejano.
I parlar de superherois en general també és parlar de dolents, dels seus enemics, i alguns ponents van fer el repàs de quins eren els enemics que preferien.
Pues yo tengo dos, y la verdad es que me cuesta mucho decidir por uno, y uno precisamente es Ra's al Ghul, porque me cae bien. Quiero decir, yo no tendría muy claro si existiera un Ra's al Ghul si no me aliaría con él, porque creo que lo que persigue es muy noble. Está el pequeño detalle de que quiere matar al 90% de la humanidad, pero realmente hay muchos días que me levanto, sobre todo si es muy temprano, y pienso que tiene razón y que el 90% de la humanidad merece morir. Y otro, pues ahí voy a ser muy poco original, y es el Joker. Creo que el Joker, cuando pensamos cuál es mi villano favorito de Batman, muchas veces nos saltamos al Joker porque es tan obvio que, joder, responder el Joker es muy obvio, ¿no? Pero es que el Joker es cojonudo. Que yo creo que no es que sea el mejor villano de Batman, es que probablemente es el mejor villano de los cómics.
Siempre he pensado que el mayor enemigo de Batman es Batman. Es el único que en verdad podrá llevarlo al límite y acabar con él. Porque si hay algo es que Batman nunca se rinde, nunca va a desfallecer, pero un día él mismo se llevará al límite y no lo superará.
És una sentència dura, eh? Déu-n'hi-do. Però bé, en tot cas, Joker no podia faltar en aquesta llista, perquè no, qui més qui menys el coneix, fins i tot el conec jo, imagina. Ja.
El Guasón, per altres llocs.
Sí, sí, bueno, amb aquest nom. El que vam parlar també és que és un personatge que ha evolucionat molt i li donen les gràcies a Jack Nicholson, perquè, segons ells, sense Jack Nicholson no hi hauria el Joker de Heath Ledger, que és el que potser tots vanagloriem més, i el Joker que està per venir, que ja comencen a haver tràilers i que ja la gent està bavejant només veure'l. En fi, parlar d'enemics també ens porta a parlar de moral, i aquest tema va donar molt a parlar partint precisament d'una pregunta teva, oi, Alfons?
Sí, una pregunta que és complexa de fer. Sí. Ara repetim, no?
Sí,
intentem repetir-la.
A veure si...
El fet de que la gent normal accepti l'existència de Batman com a còmic fa que la predisposi a acceptar que hi hagi injustícies i que els governs fagin el que vulguin saltant-se la llei per impartir el que ells consideren justícia?
Per respondre a aquesta pregunta d'Alfons va obrir un meló que va ser un quart d'hora de la xerrada. N'hem fet un petit resum amb aquests fragments.
Aunque digamos que imparte justicia o intenta traer una justicia, sí que es verdad que está regido por un estricto código ético personal, sí, es una opción que él, pero es un estricto código ético que cualquier persona se podría sentir reconocido. Es verdad que hay veces que también el hecho de saltarse la justicia y saltarse la ley para impartir justicia, también hay que ver el contexto de donde está ambientado el personaje, ¿no? Una ciudad tan corrupta como Gotham City, donde están todos los estamentos del poder totalmente corrompidos por mafias, villanos y demás elementos, es esa ley la que el personaje se debe saltar para traer la justicia a esa ciudad.
Que nos olvidamos del principal superpoder que tienen todos los superhéroes, que es saber lo que está bien y lo que está mal, pero no con grises en medio, no, bien o mal, y no hay nada en medio. Todo lo que hacen ellos está bien, por definición, con lo cual Batman, haga lo que haga, es el concepto absoluto del absolutismo. Todo lo que hago yo, por el simple hecho de ser el gobernante, el rey, el mandamás, está bien hecho.
Que cualquier personaje que en una pelea con un villano entra a un edificio por las ventanas, rompe mobiliario, asusta a la gente, salta por fuera, ya cualquier personaje que deja atado a unos ladrones para que los encuentre la policía. El género superheroico se basa en que los superhéroes son tan heroicos que tienen más razón que la propia ley porque pueden impartir su justicia mejor.
Però per mi una de les afirmacions que és més colpidora per donar resposta a aquesta pregunta d'Alfons és la següent.
Dentro de la fantasía, el gobierno perfecto no sería la democracia, sería el absolutismo del rey Arturo. ¿Por qué? Porque es el gobernante más justo del mundo, su palabra va a ser superior a cualquiera de los demás, sus decisiones siempre van a ser acertadas. Ante eso la democracia se queda en bragas. La democracia ante eso es una mierda. Pero no existe el rey Arturo. Entonces sabemos que si le damos todo el poder a una persona, estamos jodidos. Pues esto pasa un poco igual. Batman a veces tiene esa imagen un poco de cuero negro, de tal, que se puede relacionar con una actitud más fascista, o más, no es tan colorido. Algo que le hace todavía más realista y que hace que nos pueda parecer que lo que está haciendo es más real y tomárnoslo todavía más en serio. Si Superman hace muchas más cosas que Batman, y esta pregunta se ve poco en Superman. ¿Por qué? Porque es el icono de la perfección absoluta. Si Superman lo ha hecho, está bien hecho. Batman lo que vende es que no es la perfección. Es un tío que se ha entrenado hasta la náusea y obsesionado hasta la náusea. Eso le hace totalmente real. Lo que te está vendiendo es que tú podrías ser Batman, nunca podrías ser Superman.
Podem ser tots Batman, però Supermans no. Home, està bé saber-ho.
Jo vaig comprar un bitllet de loteria i ell s'agafa el superpoder de Batman.
Home, doncs aquest sí, aniria bé. No sé si sou lectors habituals de Batman, però va haver una polèmica, no?, arran de les declaracions de Zack Snyder, que hi ha com una regla no escrita que Batman no mataria, però que l'actor deia que sí, que matava i que havia matat i que seguiria fent-ho. No sé què n'opineu d'això.
Batman no mata. Almenys no intencionadament.
Aquí està el matís que crec que és important,
jo
no?
Jo crec també que Batman no mata, però que si la situació ho requereix per algun tema, crec que sí que ho hauria de fer.
Bueno, com nosaltres a la vida real.
O sigui, pot matar algú per accident, com a la pel·lícula del Tim Burton, que intenta salvar el Joker, però no pot.
I que arriba un moment que està al límit, no?
I que també crec que els esquemes s'han de trencar, o sigui, com en Vince Dio va manté 80 anys i està bé que també canvia una mica els esquemes, no?
I tant, es va posar més bueno rany que passa. Com hem pogut sentir del primer Batman al d'ara, la diferència...
No t'agraden les panxetes?
És abismal. Sembla que els lectors de Batman no. Però bé, aparquem Batman i parlem d'un altre element que també fa anys, que és la revista El Víbora. Aquesta revista de còmic fa 40 anys, aquest any, es va fundar el desembre del 79 i precisament van convidar diferents persones, diferents il·lustradors que hi van treballar en una taula rodona, l'Emili Bernàrdez, la Issa Feu, en Max i l'Only You, tots ells moderats per la Rosa Mesa. Molt interessant les barbaritats que es van arribar a dir i que són molt políticament incorrectes, però suposo que quan ja no treballes a l'empresa i quan estem parlant de coses de fa doncs, 40, 30 o 20 anys, doncs ja es poden dir. No?
Jo diria que inclús treballant encara en el Víbora podries dir aquestes coses i quedaries com un heroi.
Segurament, perquè ara us anireu posant en context. No? Pels que no coneixeu aquesta revista, els seus orígens va ser que el Josep Maria Berenguer va parlar amb un amic seu, el Josep Tuté, per fer una revista artística, i Tuté li va dir, mira, si fas una revista de còmic, o sigui, específicament de còmic, et dono un milió de pessetes, anava a dir d'euros, no, de pessetes, de pessetes, perquè l'inverteixis i puguis fer aquesta revista. Llavors ell va començar a buscar gent per col·laborar, i amb això que es va trobar amb l'Emili Bernàrdez, que va ajudar, podríem dir, a germinar aquesta llavor.
I me dijo, es que, mira... Time me ha dicho que quiere hacer una revista que haga una revista de cómics, y yo, pues bueno, yo conozco a Krum y conozco a Shelton y tal, pero del resto de España no tengo ni puñetera idea de que funciona, ¿no? Entonces yo le di nombres, o sea, le enseñé del material, del rollo, de Purita, de todos los cómics underground que había por allí, y entre ellos le señalé en especial a Nazario, Martí, Max, aquí presente, y creo que a Pamies también, y probablemente alguno más.
El que és més curiós és que cap de les persones que van enredar en aquest projecte confiaven en la seva continuïtat. O sigui, van dir que sí perquè no tenien feina, perquè era molt difícil trobar feina d'il·lustrador, i en aquell moment hi havia com un boom de revistes del còmic, però totes van anar morint als pocs mesos de néixer. De fet, ho van explicar el Max i el Josemi, conegut com Only You.
No nos imaginábamos nada. Ya desde el 73, con el rollo enmascarado, habíamos asistido a una serie de intentos, iniciativas de revistas o proyectos que cuajaran, y ninguno cuajaba, claro, todo era como a salto de mata, y de hecho yo creo que todos pensábamos que Víbora iba a ser otro más de esos, que iba a aguantar 3-4 números hasta que se acabara el legendario millón de pesetas que Tutein le prestó a Berenguer. Y bueno, ¿cuál no sería nuestra sorpresa cuando la cosa iba siguiendo, iba subiendo de ventas?
En la fiesta de presentación del Víbora en Magic, estábamos el Nazario y yo tomándonos un whisky allí en la barra, y me dice el Nazario: esto de Víbora está bien, ¿eh? Only de puta madre, ya tenemos trabajo para 2 meses. Pues nadie daba un duro más por esto. Y además, por lo que acaba de decir Max, que habíamos estado los años anteriores intentando hacer tables, y los ejemplares que tirábamos, pues los tirábamos, de hecho, porque no había Dios que los comprase.
Però el subidón d'aquesta revista, com ells mateixos l'han definit, va ser el cop d'estat de Tejero.
El subidón del Víbora fue, mira, a quien hay que dar gracias al teniente coronel Tejero. Sí, porque hasta ese momento los underground y todo eran unos tipos así, drogotas, libertinos. Y sin embargo, sacamos un extra del Víbora a los 15 días del golpe de Estado. Y entonces la gente de Madrid dijo: hostia, pues mira los rotillas estos, pues piensan y tal, curioso. Y entonces se convirtió casi como una especie de seña de identidad de lo progre y de lo moderno. La gente se iba con el Víbora en el bolsillo de la chaqueta para que vieran que llevaba el Víbora en el bolsillo de la chaqueta.
Un dels trets distintius del Víbora era la seva aposta pels continguts sexuals. Era perquè era la preferència de Berenguer, o sigui, a Berenguer li agradava aquest contingut i va apostar molt. I és algunes de les curiositats que van sortir en aquesta xerrada. Lisa, per exemple, explica una anècdota relacionada precisament amb els continguts sexuals i la manera com va entrar ella a la revista als anys 80.
I llavors el Berenguer li sabia molt greu que no hi hagués dones que dibuixessin. Diu: no en trobo cap noia que dibuixi. Diu: només en el rotllo hi havia una que es deia Lisa. Dic: home, aquesta sóc jo. I llavors va ser quan em va encarregar la primera pàgina per al Víbora. La primera historieta que vaig publicar va ser l'any 80, no sé en quin número. I de fet era un encàrrec del Berenguer, que era així, i llavors em va encarregar que en una pàgina expliqués quina és l'exploració perfecta per donar plaer a una dona bessoquejant-li el sexe. I llavors va ser la primera pàgina que em va encarregar, suposo una mica com per provar-me a veure si em posava molt vermella.
Déu-n'hi-do amb la primera pàgina, no?
Va ser la primera pàgina. I anava acompanyat d'un corazón loco, que en canvi és molt naïf, una història de tres noies així universitàries que dansen, etc. No?
Però això no és tot, eh? Encara hi ha més anècdotes relacionades amb les històries més pujadetes de to.
És veritat que José María Berenguer estava bastante obsesionado con el sexo y con así, casi tirando a lo porno. Entonces, una vez nos mandó un dibujante francés, Gerard Casquet, unas cuantas historietas bastante salvajes. Y entonces estábamos viendo allí y José María Berenguer dijo: esta y esta, eran las dos maguarras que había. Y entonces el Juanito Mediavilla se le plantó y dijo: oye, mira, José María, las miramos, eran 6 historias, y si tenemos que coger 2 y nos gustan más las 2 guarras, pues cogemos las 2 guarras, pero no cogemos las 2 guarras primero porque sean más guarras, sino porque nos gustan. Bueno, sí, claro, y al final creo que cogimos una de las guarras y otra que no.
Ya os podeu fer la idea una mica quin era l'ambient de treball, ¿no? Hi ha un altre tret distintiu del Víbora, que potser no es veia, no, de portes en fora, almenys en els seus inicis, que era que tot es decidia en assemblea.
Lo que para mí ha sido más importante en la historia del Víbora, o en su funcionamiento o en su éxito, que es que tomábamos todas las decisiones entre todos. El editor era uno más. Y yo creo que eso es una experiencia muy especial, muy inédita. Para mí, que yo era así como el anarquista teórico de la pandilla, era la gloria, ¿no? O sea, una empresa colectivizada o algo así, ¿no? Luego enseguida se vio que todo hacía aguas por el lado económico, pero bueno.
Realment estava molt bé, perquè preníem les decisions entre tots i tots teníem el mateix poder. És a dir, no hi havia un que opinava més o menys o el que em feia més cas, sinó era molt democràtic, assembleari en aquell moment una mica, no? Preníem les decisions entre tots. I això, com diu el Max, es va perdre a la que vam guanyar diners. Vull dir, llavors vam fer com una mena de rebel·lió.
Hubo un moment, sí.
Sí, i llavors vam demanar millores, tant econòmiques com de qualitat de la revista. Ens van començar a pagar més, la veritat és que ens van començar a pagar molt bé, i de l'altre ens en vam oblidar, i llavors hi havia gent que deia jo venc més que tu, i etc. Van començar els problemes, com sempre.
Que hi havia la seva... Cadascú tenia les seves estratègies, per cobrar una mica més i totes aquestes coses.
Típic, típic, típic.
Algú que repetia dibuixos, algú que deixava pàgines en blanc i les completava després de cobrar-les, també, per exemple, també ho feien. Però en tot cas van arribar als 90 i va haver un canvi generacional, tant pel que fa als dibuixants de les revistes com pels lectors, i en aquell moment la revista va viure un moment de crisi, perquè... De fet, ja van acompanyat de la desaparició de moltes revistes d'aquest tipus i també per la diversificació de l'oci.
Cuando ya llegó el momento, en realidad ahí nosotros no solo competíamos en el mundo del cómic. De repente habíamos pasado de tener un solo canal de televisión, de ir al cine, de tener la literatura y la música y tal para nuestro ocio, a tener PCs, consolas, no sé cuántos canales de televisión. En fin, era muy diverso en la manera de... pasar tu ocio. Entonces resulta que teníamos que compartir todo ese espacio, lo teníamos que compartir entre todas las cosas que habían venido, y no fuimos los únicos perjudicados. O sea, también salió perjudicado, por ejemplo, el cine.
En tot cas, la revista encara continua 40 anys després, i el fet és que no existeix ara mateix cap revista com el Víbora.
Una revista parecida al Víbora no existe. O sea, porque no estamos en un país parecido
a la España,
a esa España en la que nació el Víbora, ¿no? Y además es que no fue solo eso, o sea, fue una confluencia cósmica de azares que ahí tomaron cuerpo, pero a mí me parece irrepetible, y no es exactamente ni por la calidad de los autores, ni por los temas que se tocaban, ni porque estuviéramos recién salidos de una dictadura ni tal, sino que es como una suma de todo ello. Y entonces, como ahora la situación es otra y no estamos saliendo de una dictadura, sino más bien a punto de entrar en otra, pues no sé, habrá que esperar.
Doncs mira, els moments canvien, els projectes muten i mira, encara alguns van durant i altres van morint, i segur que en sortiran molts més. Però el Saló del Còmic també va servir per abordar altres aniversaris, com per exemple el de Tintín. Que Tintín, déu-n'hi-do, eh? Li suma anys a Batman, 90 anys de Tintín ja.
Sí, sí, no es moc d'aquell lindi que dèiem.
No, no.
I continua sent un còmic o historieta gràfica, o com li vulguem catalogar, no sé com posar-ho exactament, perquè hi ha a vegades més text que dibuix, que destaca entre els altres. Potser un dels seus fets característics sigui com el rep la gent en general, i el món de la cultura en particular, sobretot actualment, i els homenatges que se li feien en el seu moment.
Que empiecen a aparecer libros sobre Tintín, parece normal. Que empiecen a aparecer exposiciones sobre Tintín ya marca un pequeño hecho diferencial, ¿no? Porque salen en fecha temprana en el Palacio, ¿verdad?, de Bellas Artes de Bruselas, el Museo Imaginario de Tintín, que es una exposición que además va a itinerar por diversos lugares. Se va a ir al Quebec, por ejemplo, y va a venir a Barcelona en una exposición que todos recordaremos, ¿verdad?, que se tendrá lugar el año 84.
Una exposició del 84 que tots recordem, òbviament.
I tant, tots, perquè tots estàvem aquí l'any 84.
Especialment la Mireia. No, les exposicions van anar succeint, arribant a ser un costum en el món dels tintinaires.
Ya hay como una cierta tendencia, una cierta querencia, ¿no?, de Tintín hacia los museos, ¿no? Hemos visto la Fundación Miró, el Palacio de Bellas Artes, hemos visto el Museo del Juguet. Aquí estaríamos en la exposición que se hace primero en Saint-Nazaire. Saint-Nazaire es un puerto atlántico francés que sale en Las Siete Bolas de Cristal. Al final de Las Siete Bolas de Cristal, en Saint-Nazaire, hay un colectivo de apasionados de Tintín y han montado una serie de cuadros que recordaban el paso de Tintín por los muelles de Saint-Nazaire y una exposición. Esta exposición fue el embrión de la que después se hizo en el Museo de la, Marina de París en 2001, que fue el embrión de una exposición totalmente distinta, pero que copiaba el mismo título prácticamente y cartel de la que se hizo en el Museo Marítimo de Barcelona en 2003, ¿no? Las itinerancias de las exposiciones de Tintín son considerables, porque luego esta exposición también se nos va a Londres. Precisamente en 2004 tuvo lugar la primera exposición sobre Tintín en Japón. Con lo que estamos hablando de ese fenómeno un poco ya singular, ¿no? Ya no es solo un cómic, ya no es solo un tebeo que se adapta al lenguaje del cine, de los dibujos animados, que tiene merchandising, sino que hay esta voluntad de museizar la experiencia Tintín.
I al llarg dels anys sempre hi ha hagut aquesta voluntat d'enllaçar les aventures d'Intín amb fets reals, fins al punt que existeix un museu d'Erge, és a dir, un museu del Tintín, a Bèlgica. I recordem que actualment hi ha una exposició del Tintín al Cosmocaixa, que encara la podem anar a veure a dia d'avui. I també cal recordar que l'últim Tintín es va editar el 1976, o sigui, ja fa més de 40 anys,
sí,
43 anys, perdem por ahí, donant l'aspecte d'obra tancada totalment, a diferència del que passa, per exemple, amb Astèrix o altres còmics. Però aquesta similitud amb la realitat no era pas casual.
Los álbumes de Reject, normalmente los álbumes de Tintín son un correlato de ficción sobre un hecho histórico que está ocurriendo en ese momento. Es decir, el Cetro de Otokar, donde se habla de la guerra entre Sildavia y Borduria, es una revisión, diríamos, en clave de ficción de la anexión de la Alemania nazi de Austria, por ejemplo, ¿no? La Oreja Rota, que nos habla de la guerra del Gran Chapo, es un remedo de la guerra del Gran Chaco entre Bolivia y Paraguay. Es decir que, en realidad, hoy perdemos esta clave porque el hecho histórico ya está muy lejano en el tiempo, nadie se acuerda de una guerra entre Bolivia y Paraguay, pero en su momento era una recreación de ficción de un hecho histórico. Es decir, es un detalle interesante. Su posición siempre era una postura, diríamos, poco beligerante, a excepción de los soviets y de Tintín en el Congo, que hace una apología de lo que sería el colonialismo. Lo cierto es que, en general, él es más, la mirada de Hergé es más la mirada del reportero que cuenta una historia en un entorno, una ficción, una historia de ficción, en un entorno de actualidad o de casi actualidad, de algo que había pasado poco tiempo después.
Era un periodista tan privilegiat que va poder anar a la Lluna abans que ningú.
Sí, sí, abans que ningú arribés i, a més, amb un detall impressionant. Inclús us diria que el coet que es va utilitzar a Hergé per enviar Tintín a la Lluna, que no ha existit mai, no ha existit mai perquè es va equivocar Hergé, sinó perquè es va prohibir fabricar coets d'aquest tipus per culpa del tractat d'armes nuclears.
Ah, o sigui que podríem tenir un coet d'aquest
tipus. Podria existir un
coet
com el del Tintín.
Doncs mira, la punt inútil del dia.
La punt inútil del dia, però...
No, està bé conèixer una mica més el context, no, d'aquesta obra. Hem repassat el contingut del que és el Saló del Còmic, però ara arriba el moment de fer balanç i de conèixer altres projectes que hem tingut contacte a través del Saló. Com per exemple els projectes d'altres persones que coneixem. Me conoceran, no? Una mica el gag, sí, aquest del Simpson, d'altres quimèrics anteriors, com per exemple l'Olga Resina, no?, que vam conèixer quan va treure el Supercatalà.
Sí, si no m'erro, la vam conèixer a Bicòmic,
sí,
que allà un saló que ja s'ha extingit per motius diversos.
En el primer quimèric, sí, primera temporada.
I va treure, comentava, el Supercatalà, català aquest, un català emprenyat, no sé, que com podríem dir. Però bueno, ella tenia la seva editorial a la Oso Còmics i va tirar endavant i va decidir agafar una miqueta al tema del Mazinger Z, perquè hi ha poca cosa Mazinger Z en castellà i res en català.
Mm-hmm.
I per tant, va veure aquí un filó i va tirar endavant. I li ha anat tan bé que és la segona editorial de manga en català del país.
Déu-n'hi-do, no,
Només està per sobre el Planeta Còmic. Estem parlant, això sí, de manga editat en català.
Clar, sinó tampoc n'hi ha molt,
general,
no? Però...
Amb la qual ens va pensar una miqueta com està la situació del català dins el manga.
Mm-hmm.
Bueno, Igual que l'anterior vegada vam poder parlar amb l'Olga Resina, com comentàvem, que és la coeditora d'Oso Comics, i ens va explicar com ha arribat al punt on es troben actualment.
El punt que estem ara, realment no tenim referències anteriors, perquè és totalment novedós per nosaltres, però sí que hi ha hagut un impàs important. Nosaltres venim del món de l'autoedició, de fet vam crear el nostre segell editorial per autopublicar-nos, i fèiem una obra anual. Hem passat al punt d'entrar dins d'aquest món dur, que és dur, però és fascinant alhora, de l'edició, doncs de la mà d'un gran autor com és el Go Nagai, que és un gran referent a nivell del Japó, i que hi havia molt poca obra editada fins a dia d'avui en l'actualitat a nivell de no únicament en castellà i res en català. Llavors, clar, per nosaltres ha sigut un pas de gegants, un pas de gegants que passem d'editar una única obra anual a fer 5 volums. Però no únicament són 5, en veritat són 10, perquè ho fem en català i en castellà. Per tant, això és multiplicar per 10 la nostra capacitat que estàvem acostumats. Per nosaltres és molt.
Aquest Mazinger Z que teniu, quina diferència hi ha del que coneixem de la tele?
Bé, nosaltres hem volgut agafar una obra molt més actual, dins del món del Go Nagai o l'autor de Mazinger Z. És una obra que la vam escollir expressament per diverses raons. La primera, perquè és més actualitzada. Segona, perquè implicava, no únicament feia referència al món del Mazinger, sinó que implicava el que era el món del autor, del Go Nagai, perquè hi havia doncs participació de grans personatges seus, com és la Cathy Haney o el Devilman, a part d'altres que en té més, no? Però aquests són els més coneguts. Per tant, era no mantenir la sèrie Mazinger, que tothom aquí la coneixien, però incorporant, donar a conèixer la resta d'aquest gran món artístic que té aquest autor. I també el perfil de que per primera vegada li donava a les dones el seu protagonisme. Sempre, en aquest cas, agafa el que són les noies Mazinger, amb les seves respectives robots, són elles les heroïnes, com si fossin elles unes àngeles de Charlie que lluiten en contra a les bèsties mecàniques o el doctor Infern. Clar, això era un altre punt que ens agradava, perquè trencàvem una mica aquest paper secundari que sempre ha tingut la dona, l'Afrodita, en aquest cas, la Sayaka amb l'Afrodita, a la sèrie clàssica que coneixien del Mazinger. I això també ho trobàvem molt atractiu, i més a l'actualitat en què estem.
Com és, o us va sorprendre trobar que algo com Mazinger Z, un clàssic entre clàssics i el seu autor, tingués tan poca presència en el nostre país?
Clar, nosaltres tenim una certa edat, llavors, clar, vivim, som més de l'edat dels clàssics i ens vam criar amb el Mazinger. El Mazinger sí que s'ha editat 3 vegades, però ja està. Ens havíem quedat només amb l'obra de fa 40 anys d'aquest autor, i durant 40 anys no hi ha hagut res més. Sí que s'havia reeditat aquesta obra, però era aquesta. Llavors, clar, aquest home porta 50 anys en el món artístic i és molt versàtil i molt prolífic, i veiem que no ens arribava res. Doncs bueno, devem dir, ja que som grans fans, entrem en un món totalment desconegut, però aquest el coneixem i ens agrada, i és una manera de dir, ja que no arriba, doncs ho portem nosaltres, per nosaltres mateixos ser els seus lectors, doncs bueno, per això ho vam decidir. Clar, el que sí que hem vist és que el que teníem clar és que volíem iniciar aquest viatge amb una data molt concreta, que és el 2018. El 2018 és l'any en què feia el 50 aniversari del Go Nagai, 50 aniversari artístic. I volien que l'obra fos editada en aquell any per participar d'aquest gran homenatge. I també ens vam fer creus, ens vam sorprendre molt que siguéssim els únics que editéssim alguna cosa en el seu 50 aniversari. Sí que nosaltres hem sigut el detonant de perquè ara, en l'actualitat, altres grans editorials que no apostaven gens per aquest gran autor han començat a portar obres, però ha sigut a posteriori de la nostra primera, el nostre primer petit passet. Sí que hem vist que hem reactivat el mercat en aquest sentit.
De traduccions en català no n'hi havia més?
Bé, nosaltres som els primers en fer en català aquest Go Nagai. 50 anys de món artístic, gran referent mundial, projecció del manga, neix amb ell i pocs més autors. Sí que hi ha edició en castellà, però res en català. Nosaltres comencem, pum, i editem en català. Som els primers. Molt contents, a menys, d'haver fet obert aquesta porta i que espero que altres s'hi sumin.
I tornant als clàssics, com va el Supercatalà?
Bé, el Supercatalà va fent. Jo estic contenta perquè sí que això és un projecte molt personal meu. El Supercatalà va començar així a poc a poquet, després va adquirir una certa força, hem pogut fer 4 volums, una tetralogia que dic jo, ara estic en fase de pausa perquè no abarco, jo com a autora doncs, he hagut de donar un pas enrere per donar una mica més desbranzida aquesta nova línia editorial que tenim, però és algo que és una pausa, que té una continuïtat. Jo estic molt contenta, perquè de fet el volum número 1, jo penso que potser després d'aquest saló, o si més no, ja segur rematat en el Sant Jordi, ja acabaré la primera edició, els volums de la primera edició. Això no vol dir que no ho tornem a editar, però bueno, evidentment no serà ni immediat ni molt menys. Estic molt contenta que el número 1, després d'un temps, doncs, ja puguem dir que s'hagi esgotat, ja parlaríem de si té una segona.
I vam poder conèixer també altres projectes, no, Alfons?
Sí, vam parlar, per exemple, amb Joan Mundet, il·lustrador, autor de còmics, guionista, ceramista, pintor i, de moment, res més.
I què més? Perquè, clar, quina llista, no?
Que porta 3 anys anant com a artista invitat, però que ja fa molts anys que va al Saló perquè li agrada el còmic. Mm-hmm. I li vam preguntar com veia els canvis de les últimes edicions.
Home, a la direcció que hi havia abans feia coses com més espectaculars, que potser cridaven més l'atenció a la gent. Me'n recordo que hi havia hagut exposicions d'avions i coses d'aquestes. I en canvi ara l'han reduït una mica més el Saló, canvi de direcció, però bueno, tampoc potser a vegades cal exagerar molt. Vull dir, jo diria que està més o menys bé, més o menys.
Diuen que la zona d'artistes estan millor tractades ara que abans.
Sí, perquè me'n recordo que el primer any que vaig venir estàvem a dalt, al segon pis. Passava gent, eh? El que passa és que hi havia molta gent que dius, he estat al Saló, diu, on? I allà dalt, diu, hòstia, doncs no t'han trobat. L'any passat ja vam venir a baix i aquest a baix que és, molt més, és un lloc molt més lògic que està al costat de les editorials, llavors lògicament és millor estar aquí.
Però també treballes per altres editorials, també tens els teus compromisos que comentaves que has d'anar a firmar.
Sí, o sigui, jo treballo amb Maniaco, que és que normalment ell com a editorial aquí no ve, llavors per això porto llibres que fem amb Maniaco, que hi ha el Capablanca en català i en castellà. Llavors ara en Panini m'han tret un integral del Capablanca amb color, que és tal com el faig originalment, i doncs bueno, he tingut sessions de firmes el divendres i n'he tingut avui aquest migdia a les de 12 a 1 o així. I no, tant un lloc com a l'altre m'he fotut un altre cont de firmar, vull dir, jo content.
I el canvi de ser un simple visitant a ser un dels protagonistes perquè és un artista amb estant, com va?
Va, sincerament m'agrada més estar així amb estant. Els 3 dies, ja sé que són 3 dies i l'any passat n'eren 4. Que de visitar, perquè esclar, de visitar em vas pim, pam, 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 i ja està. En canvi aquí, sí que potser no veus tot el Saló, però trobes dibuixants, amics, coneguts, gent que fa temps que no veies, fas petar la xerrada, vas a dinar junts, bueno, llavors és com més familiar, més de tu a tu, no? Llavors és molt agraït.
O sigui, en general, la sensació bona actualment.
Sí, per mi sí. Igual hi ha algun altre que dirà què diu aquest, que això és un rotllo, que tal i qual, però per mi està bé, vull dir, no... Potser podria ser millor, potser hi podrien haver-hi més artistal i d'aquests i tal, però bueno, vull dir, llavors no fa falta potser a vegades buscar els peus al gat, no?
I vas parlar amb més gent també.
Sí, vaig parlar amb Recòndita Ric, un il·lustrador de fantasia, sobretot de dracs, que també feia 3 anys que ve com a artista, però el tema de visitant...
No havia vingut encara. I venia de València i quan vas vindre a viure a Catalunya... vas provar i dic, bueno, pues endavant, perquè altres artistes em digueren, s'està molt bé allí, així que em recomanaren i endavant.
Suposo que València també té el seu saló.
Sí, tenen saló del còmic, la Heroes Comic Con, i el manga també van, però crec que són més nous, no tenen tanta experiència en anys, que jo sàpiga. Tenen altres coses també.
I què tal l'experiència aquí a Barcelona? Amb aquests 3 anys, l'evolució com ha anat? Com en va aquest any?
Ai, em va molt bé. I encara que hagin sigut 3 dies només, en vegada de 4 que eren abans, pues, la gent es congrega igual. O sigui, el que vol venir, va venir igual. I molt guai. Sobretot és més descans per nosaltres, que estem així tot el dia. Així que perfecte i meravellós, la gent també.
Per tant, la reducció d'un dia no s'ha notat amb la facturació?
Pues no, perquè la gent, pues, si no és el dijous, venen el divendres, i... però sobretot la gent ve el dissabte, i diumenge les famílies.
I l'ambient com el veus?
L'ambient, pues, molt, molt positiu i sempre molt animat tot. Si n'hi ha una cola del principi, són les 9 i vas a entrar tu a les 9 una hora abans i ja hi ha una cola de 200 persones que entren tots corrents per jugar i per veure ja l'event. Molt guai.
Per tant, contenta, alegre, de que podíem dir-ho així?
Clar que sí, clar que sí.
I també ens vam trobar amb algú que també vam entrevistar la primera temporada, en Pau Gámez, un assidu als salons, il·lustrador consumat, que li hem preguntat com també veu aquest nou saló.
Doncs aquest any està anant molt millor que en les sessions anteriors i de fet des del Saló del Manga d'enguany, bueno, el de l'octubre-novembre, com que es nota una miqueta més que ha repuntat. N'hi ha, el públic s'anima més a comprar els nostres productes.
Comparat amb fa l'any passat i fa dos anys que hi havia una altra directiva, hi ha hagut un canvi a millor?
Sí, és més positiu i de fet sembla que els canvis que han fet, no sé si és d'orientació del públic, fa que visitin i comprin millor. O sigui, semblava que les edicions anteriors com que donaven voltes però no acabaven d'arribar.
Esteu millor situats, doncs?
Sí, estem molt millor situats i també han canviat la il·luminació dels estants, que això es nota molt.
Parlant d'evolucions, com ha evolucionat la teva obra?
Doncs ara mateix estic enmig d'una campanya de crowdfunding, portem 3 dies i porta un 21%, o sigui que és molt positiu, i estic volcat en això, en fer el còmic.
Ens pots parlar de què va aquest crowdfunding? Què vols publicar?
El que vull publicar és un còmic que es diu Stand By i en el que porto treballant uns quants anys i que anava aparcant una miqueta perquè no era el que em donava els diners. N'hi havia altres projectes que eren els que em sustentaven i aquest es quedava una miqueta apartat. I em fa molta il·lusió i porto molts anys treballant i el volia treure ja.
El crowdfunding, on el poden trobar?
Ara mateix està en Verkami, des de fa 3 dies, com hem comentat fa un momentet, i tenim fins a meitat del maig perquè pugueu col·laborar.
Alguna recompensa en especial que cridi més atenció?
De les recompenses que n'hi ha una especial que és l'Early Bird, que són 25 euros i es porten el còmic, l'artbook, el pòster i s'envia als mecenes a la seva casa.
Doncs hi ha balanços per tots els gustos. Mireia, balanç final... Tornaràs l'any que ve? Què esperes de l'any que ve?
Home, jo tornaré l'any que ve, segur. Sembla que està més ben organitzat a nivell de que els artistes estan més cuidats. La zona pro dels professionals és un molt bon encert perquè hi ha entrevistes amb editors i ser més en compte el professional del còmic. Però m'ha faltat veure una miqueta més a l'ambient, a l'ambient que té el Saló del Manga, no és per fer una comparació, però és més, és més juvenil i més adult i no, té més variabilitat, no?
Doncs...
Sí, en general aquesta era l'opinió. La gent contenta, però el fan més fan a fèrrim, no estava tan content.
Doncs esperem que els oients estiguin contents amb la selecció de contingut que hem fet. Gràcies, Mireia, per passar un dia més pel Quimèric.
Igualment.
Nosaltres marxem. Tornem la setmana que ve amb un altre especial, però en aquest cas de cinema, de pel·lícules que fan anys aquest 2019, des d'Alien fins a Matrix, hi ha un ampli ventall. Que vagi molt bé, adeu-siau.